Aníbal a Berlín.
A veure, Alberto, busquem paper blanc, no?
Sí, per poder fer uns rotuladors, no?
Rotulador negre.
Perfecte.
Sí? Fantàstic. Molt bé. I ara les cartolines blanques. Quin tamany?
Ah, una 4 va bé, sí.
Aquesta? Sí.
De què és el llibre?
És un repàs tot amb icones sobre el principi de la humanitat des del paleolític, no? I amb el descobriment del foc, del naixement de la cuina fins a l'actualitat.
Papila és un estudi de disseny especialitzat en alimentació amb seu a Castelló, al País Valencià. Alberto Arza n'és el seu director creatiu.
Mira, seiem aquí, Alberto, que hi ha un bar.
Història del comer és un llibre publicat per Librux. Tres colors, blanc, negre i vermell. Gairebé 400 icones resumeixen la història del menjar des del paleolític fins a l'actualitat.
A veure, tal qual, amb aquest format no existia res semblant. I després hem entès per què, perquè és complicadíssim, no?, fer un resum de tot això. Clar, com intentem abarcar tant des del principi de la humanitat fins a l'actualitat, òbviament hi ha publicacions, no?, i ens hem basat com a fons, no?, pues, la revista Science, Nature, no?, el National Geographic, sí que ho expliquen. El repte era poder-ho fer accessible a tothom.
Bé, hauríem de dibuixar, no? Jo no sé... però tu sí. Comencem pels principis dels principis.
Hombre, si anem a l'origen, tindríem que anar al foc, no?, i al naixement de la cuina. Al paleolític, quan es va descobrir el foc, es calcula que va ser fa 1 milió d'anys, segons les últimes restes arqueològiques, pues, clar, amb el foc naix la cuina. No som els únics animals que dissenyem el nostre menjar, no? Anem a dibuixar una flama, no?, una mica representant el primer foc. Va ser, la veritat és que tecnologia apunta amb el moment i una fita molt important a la història de la humanitat.
Dibuixos que gairebé són molt semblants a això que dèiem, a la iconografia, no? Ens hem d'imaginar un traç negre molt, molt gruixut, com una petita flama, i a fora una altra flama més gran. Clar, Alberto, m'ho estàs fent aquí a mà amb un rotulador negre, però suposo que el llibre no l'heu fet així, eh?
No, òbviament s'ha fet tot a l'ordinador. I al buscar una iconografia, clar, el que intentem és fer el traç el més senzill possible, també perquè buscàvem una mica que fos identificable tant per un públic gran com per un públic jove.
I ja tenim la flama, ens anem al neolític, que és quan els homes i les dones domestiquem les plantes i els animals.
Sí, a partir de l'última glaciació és quan comença el període neolític, quan passem de ser nòmades, no?, a establint-se en llocs, és quan comença, no?, el boom de la ramaderia, no?, de l'agricultura, i això també provoca després la divisió del treball i que creixi l'economia, no?, que apareguin, doncs, l'alfereria, no?, l'intercanvi, l'artesania. Ara, per exemple, t'estic dibuixant una cabra que, bueno, es creu que va ser segurament el primer animal, no?, que vam domesticar per utilitzar la seva llet i la seva carn, que és molt curiós perquè som l'únic animal, no?, que agafem la llet materna d'unes altres espècies, no?
I ara on anem?
Bueno, ara anirem a la sal. És l'únic mineral que ens mengem, és l'única roca, no?, que forma part de la nostra dieta. Era una part molt important al llarg de la història, no?, perquè servia per conservar els aliments. I ara igual al saler no li donem tanta importància, però històricament a la humanitat ha sigut molt important.
Vinga, doncs dibuixem la sal. Difícil, dibuixar la sal, per cert.
Sí, bueno, hem anat a un munt de sal, no?, per intentar explicar. I és difícil, no?, algunes coses sintetitzar-ho de forma fàcil.
Clar, sense sal no existiria cap restaurant, del món, em sembla. Fem una mica un salt en el temps. Alberto, i anem al primer restaurant. Quin any era allò?
Sí, a veure, encara no eren com els restaurants d'avui en dia, però el 1765 es va fer el primer restaurant a París, que es va conèixer com a restaurant. No era com els d'ara, no? Però es deia així perquè, bueno, servien sopes i caldos, i llavors deien que els seus caldos, no?, restauraven l'estómac, no?, dels seus clients. Per poder una mica simbolitzar el restaurant, dibuixem el primer plat de sopa, no?, que dèiem, per restaurar els estómacs, no?, i una mica com se serviria ben calent, no?, amb el seu fumet,
un plat i amb tres línies ondulades que vindrien a simbolitzar aquest fum que surt de la sopa del primer restaurant.
El gran esclat realment va lligat, curiosament, amb la Revolució Francesa. Fins llavors, la professió de cuiner no era una professió coneguda, només n'hi havia els cuiners dels reis, de la noblesa, no? La gent que s'ho podia permetre. Clar, quan literalment els hi van tallar el cap, els seus jefes pues van tindre que buscar-se la manera, no?, de poder sobreviure i van començar a obrir restaurants i a partir de la Revolució Francesa es van començar a popularitzar.
Clar, què serien ara els restaurants sense les neveres, no? Bueno, les cases, evidentment, no?
La refrigeració, no?, i la conservació d'aliments és molt important. Les primeres neveres eren cabanyes, no?, de gel i de neu, no?, on ficaven els aliments. Clar, la nevera, no?, o en castellà, la heladera, ve d'un armari amb el que es ficava neu o gel, no?, per poder refredar.
Quina icona em dibuixes per simbolitzar aquesta primera nevera?
Uns glaçons de gel, no?
Ho simplificaré perquè...
Si em tinc que estar a dibuixar una nevera sencera...
No, necessitaríem portar el vostre ordinador i fer-ho digitalment. Tres glaçons.
Marcel Audifrent amb General Electric, no?, el 1911. Fins a aquest camí, no?, que ara veiem tan normal, poder obrir la nevera i tindre el gofret o tindre gel, han passat moltíssimes coses. I ara passarem a l'hamburguesa, no?, una icona, no?, ara del menjar ràpid. Es veu que amb el port d'Hamburg es servia aquest tipus de bistec. Després, molts immigrants alemans, no?, que van anar cap als Estats Units i llavors van portar-lo. Ahir a Nova York li van ficar el pa i va néixer l'hamburguesa tal com la coneixem avui en dia. Realment venia d'Europa, no?
Alberto, hi ha canibalisme, per cert, en aquest llibre o no? Hi ha algun caníbal?
No, la veritat és que no hem entrat això. És un gran tabú, a més, a la història de la humanitat. Si tinguéssim que fer una icona, no?, del restaurant caníbal a Berlín, tiraríem més per la via del restaurant, no?, i dels primers serveis de restauració i com a la sala es van canviar tot, no?, i com se servia més que ara en la part de canibalisme.
Fantàstic. Gràcies, perquè tenim 6 dibuixos, no?, 6 icones que resumeixen la història del menjar, que ja és difícil, eh? Un plaer, Alberto, un plaer.
Moltes gràcies.
Agafem les cartolines amb les 6 icones que ens ha dibuixat el dissenyador Alberto Arza i anem a veure l'antropòleg Jesús Contreras.
Jesús, sóc la Paula.
Jesús Contreras és catedràtic emèrit d'Antropologia Social de la Universitat de Barcelona i director de l'Observatori de l'Alimentació del Parc Científic de Barcelona.
Jesús, com estem?
Pues mira, aquí patint el síndrome postprandial després de dinar, que diuen en castellà la comida descansada i la cena passeada, doncs... Però bueno, ja està, ja hem fet la migdiada.
Molt bé. Escolta, avui et porto dibuixos, iconografies. Els homes sempre hem dibuixat allò que ens hem menjat o ens agrada dibuixar el que mengem?
Bueno, jo diria pels testimonis prehistòrics que hi ha que sí, que o bé directament el que mengem, diríem directe o indirectament, o sigui animals de caça, o sigui plantes, sempre tenim molts testimonis, des d'imatges, pintures, per exemple, o escultures que representen escenes de menjar o de preparació de menjar o de conreu, o també, per exemple, els bodegons, que és un clàssic dins de la pintura, pel tipus d'icons que observo en el llibre, en aquest sentit que podríem dir que és del tot original, perquè aquesta iconografia podríem dir que és relativament, no sé si dir-li nova, moderna, actual, icons d'aquest tipus sí que no en trobem tants, que jo sàpiga.
Amb l'Alberto hem intentat resumir-ho amb 6 icones, 6 dibuixos. El primer... El foc.
El foc, en un primer moment, va fer digeribles molts aliments que no ho eren i, d'altra banda, modifica positivament el gust molt d'ells, de tal manera que no solament vam augmentar el nostre catàleg o el nostre inventari alimentari, sinó que, a més, el vam fer més gustós, més apetitós. Clar, el foc permet cuinar. Cuinar significa moltes coses. D'una banda, és una transformació de la naturalesa i alguns veuen això, per exemple, Lévi-Strauss, un antropòleg molt conegut que va morir fa 2 o 3 anys, o 4 potser ja, diríem oposant lo cru i lo cuit. Lo cru significa, podríem dir, allò silvestre, la naturalesa, i lo cuit significa la cultura. Jo sempre dic que sempre que cuinem, en bona mesura, cuinem per algú. És a dir, que cuina significa també comunitat, fins a cert punt, comunitat, cohesió, grup, etc. Llar, hogar en castellà, diríem, les unitats essencials eren les llars, los hogares, els focs, en català fins i tot la paraula foc.
Segon dibuix. Tenim una cabra que intentava una mica simbolitzar això, la domesticació de les plantes, dels animals. Un gran canvi també això.
Sí, efectivament, perquè, a veure, podríem dir que els caçadors-recol·lectors, que va ser, diríem, la forma de vida i també la forma d'aprovisionament alimentari universal al planeta fins precisament la domesticació de plantes o animals, va significar no dependre tant de les aleatorietats del medi. Disposar o intentar disposar amb una certa regularitat d'una sèrie d'aliments. En el cas de la cabra, pot ser la carn i també la llet. I la domesticació té a veure també, va molt, molt aparellada, amb un altre fet fonamental, que és augmentar el sedentarisme. I d'altra banda també la possibilitat d'emmagatzemar, la possibilitat del rebost fins a cert punt.
I ara tenim de tot quan volem i a l'instant.
Sí, sí. Ara podem disposar de fresons o de calçots pràcticament tot l'any. D'on venen? Poden venir doncs, de qualsevol lloc del planeta. Les variables espai i temps que havien estat tan conscients o tan importants de cara a la dieta o de cara a l'alimentació que manteníem, doncs avui pràcticament han deixat de ser constrinyents.
Anem al següent, que tenim aquí una muntanyeta de sal.
La sal és molt, molt important. Avui no en som conscients. Les recomanacions en quant a la ingesta de sal han variat molt en els darrers 100 anys. Hem passat, ara cito de memòria i podria no dir-ho amb gaire exactitud, però hem passat d'una recomanació de 13 grams a una recomanació de 4 o 5, és a dir, molt menys de la meitat. Òbviament la raó és que avui mengem molta sal sense ser conscients del que mengem. I una de les crítiques, doncs, la necessitat de reduir la presència de sal o l'afegir sal a determinats productes processats o ultraprocessats. No el podem considerar un aliment directament, però sí que és, diríem, un element que necessitem pel nostre organisme. Sense sal ens morim. A mi em fa gràcia moltes vegades amb aquests programes de televisió sobre la cuina, a vegades diuen, i rectifiquem amb una mica de sal. Rectificar és un saboritzant molt important.
I arribem a un plat de sopa que ve a simbolitzar el primer restaurant.
Depèn molt també del, diríem, del que entenguem per restaurant. Elaborar menjar per expedir-lo és una qüestió antiga i que té que veure, per exemple, amb mercats, amb rumiatges, amb festivitats religioses o ritual de qualsevol mena. I això era a l'aire lliure, podríem dir. Després, cases de menjar, n'hi ha hagut de molts diferents tipus, no? Des de les fondes, les tavernes, les cases de menjar, és a dir, llocs de viatge. No? Avui el restaurant, diríem, no solament compleix la funció aquesta, sinó també que en el restaurant avui, fins a cert punt, té una, entre cometes, és com una activitat de lleure, podríem dir. Abans podríem dir, què fem, anem al teatre o anem al restaurant? No, o anem a sopar, no? Doncs avui compleix també moltes d'aquestes funcions, no?
Els restaurants, com dius, han evolucionat molt, des del primer fins ara. Quin futur li augures? Perquè ara sembla que anem a un restaurant no només a menjar, com deies, sinó a viure una gran experiència o alguna cosa així.
Des d'un menú de 7 euros a un menú de degustació, diríem, de 250, òbviament, hi ha moltes escales, però no solament en preu, sinó també el que representa. Un no va... a veure, jo he anat algunes vegades a alguns restaurants d'aquests estrellats, per dir-ho així, i no he vist mai una persona sola. En canvi, els llocs de 7, de 15, de 20 i fins i tot de 3 euros pots veure una persona sola. No per qüestió de preu, sinó pel que representa el lloc i el tipus. Són coses que vas a compartir. Hi ha una dita castellana, no sé si potser també existeix en català, que diu lo compartido bien sabe. L'evolució, doncs jo diria que augmentarà la diversificació en funció d'algunes de les característiques, dels nostres propis gustos, de les nostres pròpies inquietuds, de les nostres pròpies reivindicacions, etc.
Anem al següent dibuix, que són uns glaçons que vindrien a simbolitzar una nevera.
La necessitat aviva l'ingenio. No? Doncs bé, doncs la necessitat de conservar, és a dir, mantenir una certa... Diríem, les cases abans tenien un rebost, en castellà també la paraula fresquera, diríem, perquè la temperatura és un dels elements importants.
Si obríssim ara les neveres d'algunes cases, no sé si ens trobaríem molts aliments que no semblen aliments. M'estic referint als productes ultraprocessats, cinquenes games.
Sí. Sí, dime lo que comes, ensenya-me tu nevera. Recordo històries d'aquest sentit. Avui hi ha una gran quantitat de d'aliments que nosaltres ja comprem empaquetats, eh? I dius que no sabríem el que és. Bueno, hi ha un sociòleg francès, un col·lega, el Claude Fisler, que diu que la nostra alimentació contemporània està plena d'ocnis, objectes comestibles no identificats. Però, efectivament, diríem que la industrialització alimentària ha absorbit moltes de les tasques que abans es feien a la cuina, des del trossejar, netejar, pelar, fins i tot bullir, condimentar.
Anem a l'últim dibuix, que és una hamburguesa que vindria a simbolitzar, no sé, podríem dir el fast food en contra de l'slow food, que a vegades reclamem.
Per exemple, a Mèxic, el fast food li diu un comida xatarra, per exemple, no? Així és com nosaltres podríem identificar el fast food amb l'hamburguesa o altre tipus de coses, l'slow food ja resulta més difícil d'identificar. Jo ironitzo una miqueta amb aquests conceptes que, clar, fast food i slow food són un reduccionisme. Podem tenir fast cook, que és cuinar ràpid, però slow eat, menjar a poc a poc. Fer la brasa o preparar la brasa pot ser lent, però un cop la tens feta, escolta, ja pot ser un xuletón o uns pebrots escalivats o el que sigui en qüestió de segons o de minuts, depèn com els vulguis, no? Escolta, tu pots haver fet unes llenties que les treus al congelador, però te les menges ràpidament, a corre cuita, etc.
Doncs aquí s'acaben els nostres dibuixos, no en tenim més, Jesús, s'acaba aquí la història del comer, però no sé si tu t'atreviries a dir-me quin dibuix o quina icona dibuixaries per simbolitzar el futur del menjar?
Jo, el pa. Una icona que representés el pa. Pa és una paraula que té molts significats. Òbviament es refereix al pa, que n'hi ha al llarg del món centenars, per no dir milers de varietats de pa. I d'altra banda, recordem aquella maledicció bíblica, que ara pràcticament ja podríem dir que ja no es compleix, diu, guanyaràs el pa amb la suor del teu front. Per nosaltres,